Són les 7.
TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
Bon dia. Segona jornada avui del cas Mascaretes. El Tribunal Suprem ha jutjat la presumpta trama per pagar en doblers públics material sanitari deficient durant la pandèmia. Del primer dia de judici en destacam la declaració per escrit de la presidenta del Congrés i excap de l'executiu balear, Francina Armengol. Va negar haver contactat de manera personal en cap empresa per fer contractes públics.
Nunca he hablado con el señor García ni con ninguna otra persona sobre expedientes de compra con empresa alguna. Respecto del señor Ábalos, nunca mantuve conversación alguna sobre ninguna contratación de material sanitario.
A les 10 es reprèn el judici, una sessió que se centrarà en la contractació de dues dones vinculades a l'exministre de Foment, José Luis Ábalos, empreses públiques i per la qual cosa se l'acusa d'haver exercit pressió moral. Una d'elles és la seva exparella, Jessica Rodríguez, qui ahir va declarar que el socialista l'havia col·locada. N'estarem pendents d'aquesta segona jornada de judici en aquest dimecres, dia 8 d'abril. Dient que també comença la campanya de la renda, que s'allargarà fins dia 30 de juny.
A partir d'aquest dimecres es poden presentar les declaracions per internet. Enguany hi haurà 24 deduccions autonòmiques, entre les quals més ajuts per als autònoms i una deducció per habitatges ocupats de manera il·legal. Miquel Àngel García és el president del Col·legi de Gestors Administratius de les Balears.
Hem afegit una nova, que és la deducció pels malalts de Sela, que finalment ha entrat, i en principi les altres, la majoria, ja estaven integrades en la declaració del 24.
I aturada aquesta setmana la vaga del personal de serveis de terra als aeroports de Palma i d'Eivissa.
Els sindicats han suspès les aturades parcials d'avui i també les de divendres. Asseguren que s'ha obert un procés de negociació amb l'empresa. El comitè, però, denuncia l'incompliment del conveni col·lectiu i asseguren que no s'estan actualitzant els salaris conforme a l'IPC.
I la dona condemnada per haver tirat la seva filla nounada a un contenidor quan encara era viva continuarà a la presó provisional.
Així ho ha decidit el Tribunal del Jurat, que ha ratificat l'ordre aquest dimarts a l'audiència. La condemna, però, no és ferma i ella assegura que hi vol recórrer en contra.
I de l'exterior, la notícia de la matinada és l'alto, el foc acordat pels Estats Units, Israel i l'Iran durant dues setmanes a l'Orient Mitjà.
Ho ha anunciat Donald Trump una hora abans que vencés l'ultimàtum que havia llançat contra l'Iran. Tot i això, els atacs creuats han continuat. L'Iran es compromet a obrir durant dues setmanes l'estret d'Hormuz.
I en els esports, en futbol, Antonio Raillo ja ha estat operat a Barcelona. Gavi Fortesa, bon dia.
Bon dia. El Reial Mallorca va comunicar ahir a hora baixa que la intervenció quirúrgica en el turmell esquerre del capità havia anat bé. Això sí, el retorn de Raillo depèn estrictament de la seva evolució, però tot fa indicar que no podrà jugar pel que resta de temporada. A la Champions, el Reial Madrid va perdre ahir davant el Bayern de Múnich per 1-2, l'anada de quarts de final, i avui serà el torn del Barça i l'Atlètic de Madrid, que s'enfrontaran a les 9 del vespre al Camp Nou.
I continuen els pancaritats a diversos pobles de Mallorca. Avui és el torn de Lloseta, que d'aquí a unes hores començarà la tradicional romeria del Cocó. Sapiguem si el temps acompanyarà en aquesta cita. Marc Aldentai, bon dia.
Bon dia, sí, el temps continuarà tranquil, per tant, acompanyarà un dia més. Tornarem a repetir aquesta situació en general de cel destapat, amb el pas d'aquests núvols prims, però que deixaran passar el sol durant tota la jornada, i ja vàrem arribar als 27 graus a punts del centre oest de l'illa de Mallorca, el 25 a punts de l'interior de Menorca i d'Eivissa. Aquests termòmetres avui es tornaran a repetir, fins i tot de manera puntual, podríem pujar de manera lleugera. Per tant, ambient suau, fins i tot un poc càlid a les hores centrals del dia, sobretot a punts de l'interior, no tant a la costa, sobretot a les costes de Llevant, on l'ambient serà més fresc pel vent de component est, allà màximes entorn dels 20-21 graus, com d'un vent que bufarà de Llevant. Ho farà de manera feble, però sí que es veurà aquí al migdia, sobretot a Eivissa i Formentera, hi pot haver qualque cop moderat. Serà aquí on la situació marítima es pugui alterar de manera lleugera per l'arem de maror a la resta marejal, per tant, onades inferiors al mig metre d'altura. Ara mateix, l'ambient és més suau que dies anteriors. Tenim 14 graus a Ciutadella, 15 a Mahó, 12 graus a Manacor, 14 a Inca i a Palma, 18 graus a Vila, 14 a Sant Antoni o 17 a Sant Francesc a Formentera.
Són temperatures d'aquesta hora quan són les 7 i 5. En Rafa Andrés, al control tècnic, i en Caterina Bany, Cristina Bausà i Toni Sastre. Comencem.
Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
Continua el judici pel cas Mascaretes. El Tribunal Suprem està previst que la segona jornada giri al voltant de la contractació a empreses públiques de dues dones vinculades a l'exministre de Foment, José Luis Ábalos, i per la qual cosa se l'acusa d'haver exercit pressió moral. Una d'elles és la seva exparella, Jéssica Rodríguez, que ahir va declarar que el socialista l'havia col·locada. Va ser durant la primera jornada, de la qual destacam el testimoni de l'expresidenta del govern, Francina Armengol.
L'actual presidenta del Congrés va declarar per escrit i detallar que quan estava al capdavant de l'executiu autonòmic no coneixia la tramitació dels expedients administratius perquè això era competència dels organismes de contractació pública. Recordem que s'investiga la compra de mascaretes que va fer el govern per valor de 3,7 milions d'euros el 2020, a l'inici de la pandèmia. La lletrada de l'administració pública ha llegit la declaració d'Armengol en seu judicial.
Como presidenta del govern, y más en aquellos momentos en los que todo giraba en torno a la emergencia desatada por la pandemia de la COVID-19, desconocía la tramitación de cualquier expediente administrativo. La presidencia del Gobierno no realiza contrataciones ni transmite indicaciones sobre a quién se debe contratar, ni en el ámbito sanitario ni en ningún otro. Conocí de la existencia del expediente sobre el que se me pregunta cuando salió a la luz pública en los medios de comunicación.
Així mateix ha afirmat que no recorda totes les comunicacions d'aquella època.
Nunca he hablado con el señor García ni con ninguna otra persona sobre expedientes de compra con empresa alguna. Respecto del señor Ábalos, nunca mantuve conversación alguna sobre ninguna contratación de material sanitario, ni él me mencionó la posibilidad de llevarla a cabo. Obviamente, tampoco me hizo referencia a ninguna empresa suministradora de material sanitario. En aquellas fechas, las únicas comunicaciones que mantuve con él fueron referidas esencialmente, como ya he dicho, al cierre de puertos y aeropuertos.
També ha declarat per escrit l'expresident canari i actual ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Nega haver ordenat comprar mascaretes a l'empresa Soluciones de Gestión, vinculada a l'empresari Víctor de Aldama.
En este proceso únicamente intervine para hacer seguimiento del expediente en un momento posterior a su contratación, cuyas principales decisiones y resoluciones fueron adoptadas por los servicios competentes del Servicio Canario de la Salud. En todo este proceso no di ninguna orden ni formalicé ninguna resolución a favor de la mercantil.
La darrera part de la sessió d'ahir va estar marcada per la intervenció de Jéssica Rodríguez. Va explicar que Ábalos, la seva exparella, li va recomanar fer feina mentre estudiava i que per això li va passar el currículum perquè ell el mogués. També ha dit que Ábalos li pagava totes les despeses d'un pis a la plaça d'Espanya de Madrid.
Yo no sabía quién estaba pagando el piso, si era Escolano o era el señor Coldo o era el señor José Luis, pero siempre todo lo que yo he visto en la relación que he tenido con el señor Ábalos es que daba igual quién pagara las cosas porque era el señor Ábalos el que finalmente sufragaba todos los gastos.
I el primer en compareixer en aquest judici de manera presencial ha estat el fill de l'exministre de Transports, Víctor Ábalos.
Yo no soy custodio de ningún dinero de nadie. Todo lo que yo le he dado a mi padre es de mis ingresos, de mi cuenta bancaria. Yo no le doy a mi padre dinero de empresas de Colombia. En el caso que tuviera que dejarle algo de prestarle algo de dinero, es mi dinero.
I el germà de Coldo García ha corroborat moltes versions de l'exassessor ministerial. Diu que va anar a la República Dominicana per amor i per negocis i que va aprofitar per fer-li un favor al seu familiar.
Coger unos documentos que les hacían falta a ellos aquí y volver. Ya está. No me dijeron en ningún momento que yo tenía que coger nada de dinero.
També continua el judici pel cas Kitchen. En aquest cas, és a l'Audiència Nacional i afecta la cúpula del Ministeri de l'Interior del govern de Mariano Rajoy l'any 2013, que presumptament va orquestrar una trama d'espionatge per sostreure documents compromesos a l'extresorer del PP, Luis Bárcenas. Aquest dimarts, el tribunal ha rebutjat suspendre el judici, tal com demanaven el Partit Socialista com a acusació i les defenses dels acusats.
Els magistrats declinen enviar la causa a un jutjat ordinari, ja que consideren que és un encàrrec més al comissari José Manuel Manuel Villarejo i rebutjar imputar més persones, tal com demana el Partit Socialista. Entre d'altres, el PSOE sol·licitaven que se cités a l'exsecretària d'Organització del PP, Maria Dolores de Cospedal. El tribunal comparteix d'aquesta manera els arguments que també havia manifestat el fiscal anticorrupció César de Rivas.
No ha existido ni existe ninguna revelación ni ninguna retractación inesperada que suponga un cambio sustancial en los elementos del acto del juicio oral. Y ello por una cuestión sencilla, si se nos permite. Es que no existe ninguna modificación sustancial en el juicio porque el juicio solo puede afectar a aquellas personas respecto a las cuales se ha acordado la apertura de juicio oral.
Els judicis del cas Mascaretes i del Kitchen acaparen l'actualitat política. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, i la portaveu del PP al Senat, Alicia García, insisteixen que s'han de diferenciar els dos casos, això sí, cadascun ho fa des de l'òptica del seu partit.
Se ha sentado en el banquillo un ministro del Interior que sí puso en tela de juicio la seguridad de este país jugando con el prestigio, la dignidad de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado poniéndolas a disposición. Me dirán que es el pasado del Partido Popular, pero no es el pasado de muchos de ustedes.
Ni Filesa es Sánchez, ni Kitchen es el PP. Y estamos hablando de un caso de hace más de 10 años o 15 años, pero es que hoy se juzga un caso de hace 15 minutos.
Per a Vox, ambdós judicis mostren la corrupció dels grans partits espanyols. Pepa Millán és la portaveu de la formació al Congrés.
Y si reina la corrupción moral y económica es porque todos estos mismos culpables de un signo político y otro se han dedicado a asaltar y a intoxicar las principales instituciones encargadas de evitar que todo esto ocurra en un Estado de Derecho y en un país como España.
Arribem a les 7 i 12 minuts al matí. I atenció, perquè avui comença la campanya de la renda i patrimoni corresponent al 2025, que s'allargarà fins dia 30 de juny. A partir d'aquest dimecres es poden presentar les declaracions per internet, de manera que els contribuents poden obtenir l'esborrany per mitjans electrònics de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària. Amb tot, destacam que enguany hi haurà 24 deduccions autonòmiques.
El president del Col·legi de Gestors Administratius de les Balears, Miquel Àngel García, explica algunes de les novetats.
Hem afegit una nova, que és la deducció pels malalts de Sela, que és la que finalment ha entrat, i en principi les altres, la majoria, ja estaven integrades en la declaració del 24.
També destaquen tres novetats fiscals. Entra en vigor la nova deducció per compensar fins a un 40% les despeses dels propietaris d'un immoble ocupat il·legalment. A més, els autònoms s'equiparen a les famílies nombroses i monoparentals amb les deduccions per a l'adquisició de llibres de text, les despeses de conciliació i l'arrendament de l'habitatge habitual.
Vale, però el més important és això, és primer que tots estan obligats a fer la declaració, malgrat que només hagin tingut uns ingressos escassos, i que aquells que han hagut de renunciar les seves quotes han de tenir en compte que el que hagin pagat afectarà la declaració de renda de l'any en què ho hagin pagat.
La més rellevant és la deducció per rendes baixes. Els assalariats que, percebint el salari mínim interprofessional, hauran de fer la declaració.
Que molts podien no haver-ho de fer. En aquest cas encara això s'ha mantingut i és que com el SMI, salari mínim, encara obliga a fer declaració en contra. El qual és un poc estrany, els aturats, que només han cobrat l'atur, sí que s'han vist afectats, en el sentit que ja no hauran de fer la declaració de renda, malgrat que superin el llindar que marca l'obligació que marca l'Estat.
Continuen vigents les deduccions per compra de vehicles elèctrics, millora de l'eficiència energètica dels edificis, aportacions a plans de pensions o donatius a entitats sense ànims de lucre.
I també avui divendres hi havia d'haver vaga de personal de serveis de terra als aeroports de Palma i d'Eivissa, però de moment s'ha suspès. Les aturades parcials varen començar fa una setmana i mitja. El comitè de vaga ha informat la plantilla que s'ha obert un procés de negociació amb l'empresa. Els sindicats denuncien l'incompliment del conveni col·lectiu. Diuen que no s'estan actualitzant els salaris com forma a l'IPC, un fet que asseguren comporta una pèrdua del poder adquisitiu de la plantilla.
Els sindicats UGT, Comissions Obreres i USO expliquen que aquest ajornament respon a la voluntat de donar una oportunitat a la negociació. Això sí, asseguren que si no hi ha avanços reals reprendran les mobilitzacions. La reunió, inicialment, serà divendres. José Antonio Negreira és el secretari del sector aeri d'UGT.
Queremos que la gente lo entienda con claridad, pero el conflicto sigue abierto. Pero queremos dar una oportunidad al diálogo. La reunión que tengamos el día 10 será clave. Si en ese encuentro vemos avances reales, seguiremos trabajando por un acuerdo que beneficie a todos los trabajadores. Si no lo hay, pues no quedará más remedio que retomar las movilizaciones.
Durant aquestes primeres quatre jornades d'aturades, el comitè de vaga ha denunciat a Inspecció de Treball el que consideraven uns serveis mínims abusius de més d'un 70%, un fet que diuen ha buidat de contingut el dret fonamental de vaga. També han criticat que hi ha hagut una contractació indiscriminada de personal durant aquest període precisament per evitar l'impacte de les mobilitzacions. En qualsevol cas, s'obre a partir d'ara un procés de negociació entre empresa i sindicats.
Aquesta vaga s'ha produït en plena Setmana Santa, unes festes que, segons els restauradors, han començat fluixes, però s'han anat animant els darrers dies amb la millora del temps. Amb tot, l'objectiu del sector de la restauració és que el consumidor final no noti els increments de preus sense que això afecti la viabilitat de les empreses. Escolta'm ara el president de CAEP Restauració Mallorca, Juan Miguel Ferrer.
Esto sería una gran noticia para la restauración en Mallorca. Si nos volvemos a encontrar con el bajón típico después de Semana Santa, nos volvemos a encontrar con lo mismo, con los esfuerzos de aperturas y muchísimas contrataciones, y luego un bajón de 2, 3, 4 semanas que daña muchísimo las cuentas de resultados.
Mentrestant, a Eivissa, Miquel Tur, president de PIMEF Restauració, diu que els resultats han estat millors als nuclis de població principal de l'illa. 2/3 dels més d'un miler d'establiments que hi ha a Eivissa ja estan en funcionament i la resta obriran durant aquest mes.
Hi ha molts establiments hotelers o turístics que encara no estan oberts i proporcionalment a la planta hotelera que ha estat oberta, doncs, podem considerar que hem tingut un bon inici de Setmana Santa.
Els restauradors creuen que serà una temporada molt similar a la de l'any passat, també perquè diuen a l'illa ja no es pot créixer més en quantitat, encara que sí ho pot fer en qualitat.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
I encara parlem de preus, el de l'habitatge continua batent tots els rècords a les Balears. Segons les darreres dades de Fotocasa, mai havia estat tancat com el darrer mes de març, tant pel que fa a la compra-venda com al lloguer.
Sí, perquè de mitjana comprar un pis de 80 metres quadrats aquí a les Balears costa més de 430.000 euros. Si el volguéssim llogar, per exemple, significarien 1.560 euros. Són els preus tanmateix més elevat de tot l'estat espanyol, una situació que, segons José Miguel Artieda, president del Col·legi Oficial de Gent de la Propietat Immobiliària, no es frenarà aviat.
Es veu que les dades d'exportar els immobiliaris estan bastant inflades, però la tendència és aquesta, no?, de que pugi i no veiem esturall.
I en aquest context s'ha de destacar que l'any 2025 els estrangers van protagonitzar 3 de cada 10 compravendes d'habitatges a les Balears, segons dades dels registradors de la propietat. Les illes són la comunitat on aquest fenomen és més destacat. Artieda considera que és difícil posar-hi fre.
Per sort o desgràcia no es pot posar, no? Balears, Espanya en general i Balears en particular, té unes característiques molt atractives i això fa que per part de tots els ciutadans europeus, ja no només europeus, sinó estem veient d'altres altres parts del món, pues, tinguin la marca Balears present.
Els elevats preus dels lloguers, hi ha cada vegada més gent que intenta hipotecar-se per adquirir un habitatge. La constitució d'hipoteques ha crescut un 17% en el darrer any.
I a Menorca comença l'operació tornada d'alguns veïnats a Cala Sant Esteve, els quals han donat llum verda per tornar a casa seva. Ja ho poden fer, mentrestant, són encara 12 els residents amb informes tècnics negatius que hauran d'esperar.
L'Ajuntament d'Es Castell ha dictat un nou decret que garanteix la seguretat del vial de Cala Sant Esteve i permet la tornada dels veïnats de 45. 5 habitatges. De fet, ja se'ls han notificat oficiosament en què els avisen que hi poden tornar.
Al principi tenim llum verd. O sigui, tenim, ens ho han senyalat de verd en el mapa i podíem venir. La gent vol venir perquè la cala està molt bé aquí, és tranquil i ens hi trobem molt a gust.
D'altra banda, hi ha 12 propietats de Cala Sant Esteve que continuen en semàfor vermell per risc de despreniments i que no hi poden tornar. Hi hauran de fer actuacions importants per garantir-ne la seguretat. El consistori estudia ajudes econòmiques. Sentim a Ramon Saura, que és el president de l'Associació de Veïnats de Cala Sant Esteve, i tot seguit el batle d'Es Castell, Lluís Camps.
És evident que molts de veïns, jo inclòs, que som jubilat i tal, no em puc, jo no em puc assumir una actuació disparatada.
A mesura que hagin tingut i justificat aquesta actuació, doncs nosaltres intentar acompanyar amb una quantitat, que a dia d'avui encara no la tenim definida.
Tot i que el carrer de la Cala ja estigui obert, el consistori demana als visitants que deixin els cotxes a l'aparcament de dalt la Cala per no entrebancar les obres.
Mentrestant, a Palma, l'entitat Arca valora de manera agredolça la decisió presa per l'Ajuntament sobre la protecció de l'edifici de l'arquitecte Gaspar Bennàsser del carrer 31 de desembre. Tot i que es mostren satisfets perquè es conservi la façana, consideren que l'interior de l'edifici també s'hauria d'haver conservat pel seu valor patrimonial. El nou edifici tindrà forma de L, 5 altures. El carrer d'Antoni Marquès inclourà aparcaments i instal·lacions als soterranis. Així ho ha explicat el tinent de Batllia d'Urbanisme, Òscar Fidalgo.
Finalmente, y con la mediación del Ayuntamiento de Palma, la propiedad ha optado finalmente por redactar una nueva propuesta del proyecto. En esta ocasión se mantiene la fachada existente y se modifica este proyecto de demolición que obtuvo licencia para adaptarlo a los actos administrativos del Servicio de Patrimonio Histórico y la Comisión Insular de Patrimonio del Consell.
El vicepresident d'Arca, Josep Massot, afirma que ara estudiaran la situació per veure si es poden prendre accions per esmenar la decisió.
El problema de fons és que la via judicial, que sé que correspondria ara, és una via llarga i és una via que després acaba amb un fet consumat. És a dir, per tenir una sentència que te doni la raó després de 4 anys, tens que pot estar aquest procediment i que després ja l'edifici estigui fet, pues també s'ha de valorar, m'explico. O sigui, un poc els problemes que ens trobem amb aquests casos.
Recordem que inicialment els promotors disposaven d'una llicència de demolició des del mes de novembre del 2024, però Arca va demanar la protecció de l'edifici al Consell, un fet que va suspendre de manera temporal el permís. I l'Ajuntament de Palma ha prohibit de manera cautelar la venda al mercat de Pere Garau al comerciant autor d'una agressió homòfoba física i verbal a un altre venedor que va tenir lloc dijous de la setmana passada. Una vegada que acabin les diligències policials, Cort avaluarà si és necessari adoptar altres mesures addicionals que puguin afectar altres persones implicades. Ahir matí, un centenar de persones es varen concentrar a la plaça del mercat per donar suport a la víctima.
Miquel Gili, que és venedor al mercat de Pere Garau, afirma que ja fa temps que rep insults homòfobs per part d'aquests treballadors que també van anar a la mateixa plaça, i assegura que des de dijous li costa dormir. Ho ha explicat aquest dimarts just davant d'un emotiu aplaudiment de més també companys i clients.
Record molt bé, hi havia el fill de bord i tal, un company de plaça intentava contenir el fill i tal, i ella li deia, deixa'l fer, deixa que li pegui, saps? Era una situació molt violent, bastant de vespres, me costa dormir, saps? He perdut la gana, en certa manera, i estic intranquil tot el temps, això és totalment cert.
Cort, de fet, també ha condemnat aquesta agressió i ha donat suport al treballador afectat, al regidor de Mercats, Llorenç Bauçà.
Reiterar que les nostres ciutats, conductes com aquestes, com no pot ser una altra manera, no tenen cabuda, i traslladar com no pot ser una altra manera també és recolzament i suport per part d'aquest equip de govern cap a la persona que ha resultat agredida després dels incidents que s'han poden viure aquí en el mercat de Pere Garau.
I la dona condemnada per haver tirat la seva filla nounada a un contenidor quan encara era viva continuarà a la presó provisional, ho ha decidit el Tribunal del Jurat, que ha ratificat l'ordre aquest dimarts a l'audiència.
La dona ha comparegut al matí en una vista davant la jutgessa del Tribunal del Jurat, que li ha comunicat que continuarà a presó provisional, tot i que la condemna no és ferma i ella hi vol recórrer en contra. Una tramitació d'un recurs que ella continuarà una vegada reclosa. Recordem que la condemnada va estar 11 dies en crida i cerca perquè no es va presentar la lectura del veredicte del jurat popular. Seguia en parador desconegut quan es va fer pública la sentència que considera aprovat que volia causar la mort de la criatura.
I com contra el crim internacional a Eivissa, la Guàrdia Civil i la policia d'Alemanya han arrestat el principal sospitós d'una xarxa d'estafa i d'evasió fiscal a l'illa d'Eivissa.
El detingut, un home de 62 anys, liderava presumptament un entramat empresarial que hauria defraudat més de 10 milions i mig d'euros en 6 països europeus. Durant l'operació executada en nom de les autoritats alemanyes, el principal sospitós i un presumpte còmplice han estat detinguts a Espanya i Alemanya respectivament. Durant 2 escorcolls a Eivissa s'han confiscat 186.000 euros en efectius, a més de joies i rellotges de luxe, així com altres dispositius electrònics, i ha estat a l'illa on s'ha detengut un suposat líder de la trama. L'operació també s'ha tancat amb escorcolls simultanis a Alemanya, Àustria i Suïssa.
I un adolescent de 14 anys es troba en estat greu després de precipitar-se de la quarta planta d'un hotel a Calvià. Els fets varen tenir lloc ahir passades les 7 del capvespre a l'avinguda de Sant Caliu. S'investiguen les causes d'aquests fets, però tot apunta que va ser un accident.
Un total de 69 agents, una desena dels quals nous, i 120 càmeres de videovigilància, també noves, hauran d'ajudar el nou cap policial, Tomàs Monzó, de 39 anys i 10 d'experiència en el cos, a millorar la percepció de seguretat de Sant Antoni.
Planificaremos un verano acorde a la misma línea que hemos hecho siempre, decidir si vamos a activar las unidades, por ejemplo, de playas, la unidad que se llamaba GAP, de Seguridad Ciudadana, aquí en el municipio, y una vez decidido esto, organizar los recursos que tenemos policiales.
El Gas del Riure és un dels camps en què la policia local de Sant Antoni ha estat pionera. En seguiran combatent el tràfic, tot i que no arribin els canvis legislatius. Escoltam de nou Tomàs Monzó.
A veces nos miran todos a la policía local como principal responsable de esta situación, cuando no lo es. Nosotros nuestro trabajo le garantizo que lo hacemos. Y le puedo garantizar que detenemos muy mucho a muchas de estas personas de manera reiterada. A partir de ahí llegan a pasar por el juzgado y no suelen acabar entrando en la cárcel.
Les 119 càmeres de videovigilància estan cofinançades pel fons Next Generation. S'instal·laran abans de l'estiu. 65 d'aquestes a punts nous on fins ara no hi havia càmeres. Neus Mateu és la regidora responsable de seguretat de Sant Antoni.
Un accés que ells poden mirar qualsevol moment, qualsevol hora que necessiten mirar, doncs s'està buscant una persona o una matrícula determinada i se pot. És un sistema molt àgil.
Aquest abril, Tomàs Monzó debutarà com a cap a la Junta Local de Seguretat. L'Ajuntament Portmanyí confia que la delegació del govern reforci també la presència de la Guàrdia Civil.
I moment ara per fer la lectura dels diaris editats a les Balears. Caterina, les portades avui destaquen la declaració de Francina Armengol pel cas Mascaretes.
Així és, tal com vos hem avançat aquí l'informatiu matí. Començam en Diario de Mallorca. En aquest cas, Armengol nega haver rebut ordres per la compra de les mascaretes. La fotografia de portada està mateix pel suport al placer agredit. Recull les paraules de l'home que va patir una agressió, com vos hem informat, homòfoba en el mercat de Pere Garau. No vull revenja, diu, només està tranquil. Última hora, per la seva banda, Armengol es desvincula en el Suprem de la compra de mascaretes i la fotografia també. Aplaudiment contra l'homofòbia. Cop d'ullara als digitals, OK Baleares recull també les paraules de la víctima de l'agressió. Em van deixar amb l'orella sagnant i tirat al terra. Mallorca Diario, la restauració mallorquina cerca evitar la baixada després de la Setmana Santa i OK Baleares recull aquestes paraules. Ara Baleares retrata el drama dels caravanistes de Palma, diu, sense padró ni tampoc drets. Les portades dels diaris de les Pitiuses, Diario de Ibiza, els hotelers esperen una temporada, diuen, magnífica. El periòdico, fotografia de portada per Tomàs Monzó, que és el nou responsable de la policia local de Sant Antoni. I el Menorca, per la seva banda, diu que la forta tramuntana dels darrers dies ha deixat rastres de desperfectes a les instal·lacions de totes les plaques fotovoltaiques.
I d'això és el que destaquen els diaris editats a les Balears, però en quins arguments obren avui els diaris de tirada estatal?
Tots obren amb un titular unànime, en aquest cas l'alto el foc dels Estats Units anunciat pel Donald Trump, també subscrit pels països en conflicte. Per exemple, començant per El País, Trump anuncia un alto el foc de 2 setmanes, vaja, de 15 dies a l'Iran. Per la seva banda, El Mundo, Estats Units arriben a un acord per l'alto el foc i Donald Trump, el president dels Estats Units, suspèn els atacs i també els bombardejos durant 2 setmanes seguides. Per part seva, també, La Vanguardia. Llegim, Donald Trump retarda 2 setmanes la seva amenaça de destruir l'Iran. I, finalment, ABC, la trama Avalos, ja tira per un altre argumentari pel cas de les mascaretes, que ha començat el judici, com vos hem informat, diu, la trama Avalos confirma en el Suprem els sobres directes a Ferraz.
Bé, doncs el més destacat de la premsa editada a les Balears també a l'Estat. Són ara les 7:29.
Diumenge a les 12 segueix el futbol de Primera i Segona Federació amb Esports 3 en joc.
I a partir de les 2, la Primera Divisió des de l'Estadi de Sant Moix amb el Real Mallorca, Rayo Vallecano.
Segueix la prèvia amb les millors seccions i la transmissió del partit, com sempre, amb la màxima intensitat.
Que les campanes de la Seu!
En acabar el postpartit amb l'opinió dels protagonistes i l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes.
Diumenge de futbol, gols i espectacle a IB3 Ràdio i al YouTube d'Esports IB3.
Podem gravar, idò.
Dale play.
Raül Valls, com estàs?
Molt bé, Joan Mimàs.
Aquí fent un programa...
La gran vida.
Passen tantes coses.
Cada dissabte i cada diumenge.
A partir de les 9.
Dual de les 9.
No, i no t'obram, i no t'obram.
Aquí, a IB3 Ràdio.
La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
Saps què t'ho vull dir?
Sí.
En Joan Mimàs i Raül Valls.
Hem arribat a les 7:30, repassem ara les notícies més destacades. Aquest matí se celebra avui la segona jornada del judici del cas Mascaretes. El Tribunal Suprem jutja la presumpta trama per pagar en doblers públics material sanitari deficient durant la pandèmia.
I del primer dia del judici en destacam la declaració per escrit de la presidenta del Congrés i excap de l'executiu balear, Francina Armengol. Va negar haver contactat de manera personal en cap empresa que per fer contractes públics.
Nunca he hablado con el señor García ni con ninguna otra persona sobre expedientes de compra con empresa alguna. Respecto del señor Ábalos, nunca mantuve conversación alguna sobre ninguna contratación de material sanitario.
El judici es reprèn a les 10 del matí, una sessió que se centrarà en la contractació a empreses públiques de dues dones vinculades a l'exministre de Foment, José Luis Ábalos, i per la qual cosa se l'acusa d'haver exercit pressió moral. Una d'elles és la seva exparella, Jessica Rodríguez, qui ahir va declarar que el socialista l'havia col·locada.
I avui comença la campanya de la renda, que s'allargarà fins dia 30 de juny.
I a partir d'aquest dimecres es poden presentar les declaracions per internet. Enguany hi haurà 24 deduccions autonòmiques, entre les quals més ajuts per als autònoms i una deducció per habitatges ocupats de manera il·legal. Miquel Àngel García és el president del Col·legi de Gestors Administratius de les Balears.
Hem afegit una nova, que és la deducció de, pels malalts de Zela, que és la que finalment ha entrat, i en principi les altres, la majoria, ja estaven integrades en la declaració del 24.
I tento la vaga del personal de serveis de terra als aeroports de Palma i d'Eivissa.
Els sindicats han suspès les aturades parcials d'avui i de divendres, asseguren que s'ha obert un procés de negociació amb l'empresa. El comitè, però, denuncia l'incompliment del conveni col·lectiu i assegura que no s'estan actualitzant els salaris conforme a l'IPC. José Antonio Negreira és el secretari del sector aeri d'UGT.
Queremos que la gente lo entienda con claridad, pero el conflicto sigue abierto. Pero queremos dar una oportunidad al diálogo. La reunión que tengamos el día 10 será clave. Si en ese encuentro vemos avances reales, seguiremos trabajando por un acuerdo.
I la dona condemnada per haver tirat la seva filla nounada a un contenidor quan encara era viva continuarà a la presó provisional.
Així ho ha decidit el Tribunal del Jurat, que ha ratificat l'ordre aquest dimarts a l'audiència. La condemna, però, no es ferma i ella assegura que hi vol recórrer en contra.
I l'Ajuntament de Palma ha prohibit de manera cautelar la venda al mercat de Pere Grau al comerciant autor d'una agressió homòfoba, física i verbal a un altre venedor.
Això després que ahir matí un centenar de persones es concentrassin per donar suport a Miquel Gil i la víctima i també venedor de Pere Grau afirma que fa temps que rep insults homòfobs per part d'aquests treballadors. Així explica els fets.
Un company de plaça intentava contenir el fill i tal, i ella li deia, deixa'l fer, deixa que li pegui, saps? Era una situació molt violenta.
I de l'exterior, la notícia de la matinada és l'alto el foc acordat pels Estats Units, Israel i l'Iran durant dues setmanes a l'Orient Mitjà.
Ho ha anunciat el president dels Estats Units, Donald Trump, una hora abans que avancés l'ultimàtum que havia llançat contra l'Iran. Tot i això, els atacs creuats han continuat. L'Iran, però, es compromet també a obrir durant dues setmanes l'estret d'Hormuz.
D'aquesta qüestió en parlarem a la segona hora de l'informatiu, a les 8:30, amb el catedràtic de Dret Internacional Públic de la UIB, Joan David Gené. Això en una jornada en què encara continuen a Mallorca els pancaritats a diversos pobles.
Avui és el torn de Lloseta, que d'aquí a unes hores començarà la tradicional romeria del Cocó. Durant la jornada hi haurà activitats infantils i culminarà amb una ballada popular de Vall de Bot.
Coneixem ara si tindran bon temps per fer el rumiatge. Marc Caldentai, bon dia.
Bon dia, continuarem amb aquesta estabilitat. Si quieres ver que el dia comença, ni gust prims, anirem passant, però ja d'en que en general el sol serà el protagonista del dia d'avui. També la temperatura, com va passar ahir, tornaran a superar els 25 graus a punts de l'interior de les illes, sobretot en el cas de Mallorca, fins i tot aquí podem arribar als 26-27 graus. Tot això amb vent de component est que bufarà en general feble, qualque cop moderat cap en el sector d'Eivissa i també de Formentera. Per tant, situació marítima tranquil·la en radals de Maró cap en el sud. Ara mateix temperatures bastant suaus, sobretot si les comparam amb les nits anteriors. Tenim 14 graus a Ciutadella, 15 a Mahó, 16 a Llucmajor, 15 a Palma, 18 a Vila, 16 a Sant Antoni i també a Sant Francesc.
Informatiu Matí. Esports. I són ara les 7:35 minuts. Encetam la informació esportiva. Parlam avui de futbol. Antonio Raillo ja ha estat operat a Barcelona. Gavi Fortesa, bon dia.
Bon dia. El Real Mallorca va comunicar ahir, hora baixa, que la intervenció quirúrgica en el turmell esquerre del capità havia anat bé. Això sí, el retorn de Raillo depèn estrictament de la seva evolució, però tot fa indicar que no podrà jugar pel que resta de temporada. Pel que fa als entrenaments, l'equip mallorquinista tornarà a entrenar avui matí a Son Bibiloni. A la sessió d'ahir, a banda de la l'absència del capità, tampoc va ser present els porters Lucas Bergström i el Pitxo Cuellar en el que fou el primer entrenament de la setmana per a començar a preparar el partit de diumenge a Son Moix contra el Rayo Vallecano. Precisament, el conjunt dirigit per Íñigo Pérez disputarà demà contra l'AEK d'Atenes el partit d'anada dels quarts de final de la Conference League a l'estadi de Vallecas. La selecció espanyola femenina es concentrarà avui a Las Rozas per començar a preparar els dos pròxims partits classificatoris per al Mundial 2027. Amb quatre mallorquines presents a la convocatòria, Catacoll, Patri Guijarro, Mariona Caldentei i Lucía Corrales, Espanya començarà a fer feina de cara al partit de dimarts 14 contra Anglaterra a Wembley. Es tracta de la tercera jornada de la fase classificatòria i les espanyoles lluitaran per fer-se amb el lideratge del grup. Escoltam la seleccionadora Sonia Bermúdez.
Es verdad que siempre jugar contra Inglaterra es de los mejores partidos que yo creo que puedes ver a nivel mundial ahora mismo, los dos finalistas de la Eurocopa, y bueno, evidentemente los dos queremos ganar, nosotros queremos sumar esos tres puntos y sumar los tres de Ucrania, que son seis, irnos con seis a la siguiente ventana sería increíble, porque creo que son fundamentales para lo que te he dicho, clasificarnos.
Quatre dies després, el 18 d'abril, Espanya jugarà contra Ucraïna a l'estadi Nuevo Arcángel de Córdoba. I pel que fa als dos partits restants d'aquesta fase classificatòria, la cinquena jornada es disputarà el dia 5 de juny contra Anglaterra a Son Moix. I la sisena i darrera jornada jugarà el 9 de juny a domicili contra Islàndia. A la Champions, al partit d'anada dels quarts de final, el Real Madrid va perdre per 1-2 davant el Bayern de Múnich i l'eliminatòria queda pendent del partit de tornada a Alemanya. Álvaro Arbeloa és l'entrenador del Real Madrid.
Hemos metido un gol que nos ha dado esperanzas. La pena no ha podido ser no haber metido alguna de las ocasiones que hemos tenido. No va ser fàcil, però si algun equip puede ganar en Múnich és el Real Madrid.
A l'altra eliminatòria, l'Arsenal va guanyar per 0-1 l'Sporting de Portugal a Lisboa. I avui serà el torn del Barça i l'Atlètic de Madrid, que s'enfrontaran al Camp Nou quan siguin les 9 del vespre. Precisament amb dos equips es van veure les cares el passat cap de setmana a la Lliga en un partit que va guanyar el Barça per 1-2. Per a l'enfrontament d'avui vespre, el conjunt blaugrana té les baixes de Rafinha, Marc Bernal, Frenkie de Jong i Christensen. Escoltam el portuguès João Cancelo parlant del partit.
Es un partido muy importante, eso sí. Sabemos que después tenemos que ir a Luanda a jugar, que es un campo muy complicado para todos los equipos de Europa, no solo para nosotros. Perfecto era hacer un buen resultado para nosotros mañana y ya casi sentenciar la eliminatoria, pero tenemos que estar preparados para todo.
Per part dels matalassers, el Cholo Simeone no podrá contar amb Oblak, Barrios, Johnny Cardoso y Jiménez. Sentim el tècnic de l'Atlètic de Madrid.
Todos los equipos cuando atacan mejor defienden peor. Bueno, el Barcelona es uno de ellos, ataca muy bien y suele defender menos bien. ¿Por qué? Porque obviamente juega con riesgos, tiene la capacidad de hacer muchos goles y evidentemente eso favorece su elección.
I a l'Europa League, quan falti un quart per les 7, el Real Betis disputarà a domicili el partit d'anada dels quarts de final contra l'Sporting de Braga. En futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal afronta una nova setmana amb aturada internacional. Tota la plantilla combinarà entrenaments amb dies de descans per agafar forces en vista a la recta final de la Lliga i a la Final Four de la Champions. L'únic absent a aquestes sessions serà Fabinho. El pivot ha estat convocat en Brasil per a disputar la final a doble partit de la Lliga Evolució contra Argentina els dies 12 i 13 d'abril. En bàdminton, Carolina Marín va parlar ahir sobre la seva retirada, la qual va anunciar el passat 26 de març. L'exjugadora i campiona olímpica diu que se'n va molt tranquil·la.
Me voy satisfecha y te puedo decir que lo he intentado hasta el último momento. He exprimido mi cuerpo más allá de lo que yo me podía imaginar y me voy muy satisfecha. Y sobre todo me voy tranquila por la decisión que he tomado porque es la mejor decisión que he podido tomar en toda mi vida.
I acabam en tennis perquè Carlos Alcaraz ha avançat als vuitens de final del Masters 1000 de Monte Carlo, el número 1 del món, que precisament va guanyar el torneig. L'any passat s'ha imposat a l'argentí Sebastián Báez per 6-1 i 6-3. Alcaraz s'enfrontarà a la següent ronda al guanyador del duel entre Echeverri i Atmane. Pel que fa a Jaume Munar, el santanyiner no hi participa perquè encara es recupera d'una lesió al braç dret.
A IB3 Ràdio, Informatiu Matí. La primera cita amb les notícies del dia.
Diumenge a les 12 segueix el futbol de Primera i Segona Federació amb els postres en joc.
I a partir de les 2, la Primera Divisió des de l'Estadi de Sant Moix amb el Real Mallorca, Rayo Vallecano.
Segueix la prèvia amb les millors seccions i la transmissió del partit, com sempre, amb la màxima intensitat.
Que les campanes de la seu!
En acabar el postpartit amb l'opinió dels protagonistes i l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes.
Diumenge de futbol, gols i espectacle a IB3 Ràdio i al YouTube d'Esports IB3.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Passen 40 minuts de les 7 del matí. Ha estat una matinada d'atacs creuats a l'Orient Mitjà, malgrat l'alto el foc de dues setmanes. Els Estats Units, Israel i l'Iran han acceptat aturar els bombardejos i reobrir l'estret d'Hormuz després de 40 dies de guerra.
Així és, després d'arribar a l'acord proposat pel Pakistan, que de fet fa d'intermediari, l'Iran diu que aquest mateix divendres arrencaran ja les negociacions de pau. L'anunci ha fet sortir als carrers de l'Iran milers de ciutadans. Tot just una hora abans que avancés aquest ultimàtum que havia llançat hores abans Donald Trump, en què amenaçava, recordem-ho, nit passada, que moriria tota una civilització sencera si l'Iran no reobria el pas del petroli per Hormuz, el president estatunidenc ha fet una publicació en què ha anunciat que accepta suspendre els bombardejos i els atacs a canvi de la reobertura de l'estret. En resposta, el ministre iranià es compromet ara a garantir que el pas serà lliure pels vaixells. Ara bé, parlam d'un tèntol de pau que és fràgil i Israel avisa que l'alto foc no inclou de moment el Líban en contra del que assenyala el Pakistan. De fet, els Emirats Àrabs també diuen que el sistema de defensa aèria està treballant per aturar míssils i drons procedent de l'Iran. S'han informat d'explosions també a Doha, a Dubai, a Bagdad, i també l'exèrcit d'Israel afirma que han rebut míssils procedents de l'Iran. De moment es desconeixen els detalls de com operarà finalment el pas de l'estret durant aquests 15 dies. Trump assegura que s'ha obert completament, mentre que l'Iran exposa que qualsevol entrada s'haurà de coordinar amb Teheran. I poc abans que expirés aquest ultimàtum, el secretari d'Estat, Marco Rubio... Ha dit que l'Iran ha posat en perill la seguretat internacional i ja arriba el moment que el pas dels vaixells per l'estret d'Hormuz sigui alliberat perquè arribi el carburant arreu de tot el món.
L'anunci de retardar l'ultimàtum ha tingut com a conseqüència immediata la baixada dràstica del preu del petroli. Les borses asiàtiques també hi han reaccionat amb pujades.
Sí, perquè el cru de referència dels Estats Units, el BTI, es desploma prop d'un 17%. De fet, el barril, que s'havia pujat un 70%, 20% des de l'inici de la guerra. S'ha d'esplanar fins als 93 dòlars en obrir-se la via de la negociació. Per cert, avui la ministra responsable d'Energia de l'Estat espanyol, Sara Hessen, convoca el sector petrolier i també del gas.
La comunitat internacional celebra l'alto al foc. El secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, insta totes les parts a complir amb el compromís i qualifica d'urgent l'aturada de les hostilitats. I avui també hi ha una cita destacada al Senat pel que fa a Formentera. El ple decidirà a partir de les 9 del matí si, com va fer el Congrés, tramita per la via ràpida la reforma de la Constitució perquè l'illa tingui un senador propi, és a dir, sense passar per la ponència i la comissió.
I tot apunta que sí que es farà aquest pas perquè hi està d'acord el PP i té majoria absoluta. El suport definitiu dels populars es va desencallar al Congrés després que el PSOE permetés aprovar una esmena a la reforma perquè la Constitució es pugui mantenir la denominació Ibiza en castellà i no la d'Eivissa que va proposar el Parlament de les Illes. Ara la tramitació continua. De fet, avui es decidirà si es farà de manera ràpida i pròximament es debatrà i votarà a la Cambra Alta. En l'actualitat, Formentera i Eivissa comparteixen circunscripció electoral per a les eleccions al Senat i ara mateix el càrrec l'ocupa Juanjo Ferrer.
I la Conferència Sectorial d'Infància i d'Adolescència també reuneix avui les comunitats autònomes per tractar la continuïtat del model d'acollida dels menors migrants no acompanyats després d'un any en funcionament.
Fins a aquest període s'han derivat més de 1.100 infants i adolescents a les comunitats autònomes, mentre que un total d'11 comunitats, entre les quals les Balears, han recorregut contra el model davant del Tribunal Constitucional. S'espera que sigui una reunió tensa, ja que hi ha grans diferències entre la postura del govern espanyol i les comunitats més afectades per la pressió migratòria.
I el Ministeri de Sanitat es reuneix avui amb els sindicats mèdics per reprendre les negociacions sobre l'Estatut Marc, un conflicte que ja s'acosta a la tercera setmana de vaga al mes, convocada per dia 27 d'abril.
Abans de la trobada, el comitè de vaga ha anunciat que rebutja la mediació de la plataforma d'organitzacions de pacients perquè considera que no és neutral ni especialista en qüestions laborals. En el darrer Consell Interterritorial de Salut es va acordar a proposar als sindicats mèdics la participació d'aquesta entitat en les negociacions.
I el Consell de Ministres ha aprovat el projecte de reforma constitucional per blindar el dret a l'avortament a l'Estat. El Consell d'Estat ha emès un informe que avala la reforma de l'article 43 de la Carta Magna per incloure un quart punt per protegir aquest dret.
I que ara es remetrà a la Cambra Baixa, on farà falta 3/5 parts perquè sigui finalment aprovat. És un text normatiu impulsat pel Ministeri d'Igualtat i que ha avalat el Consell d'Estat. Ana Redondo és la titular d'aquesta cartera.
Estamos blindando el derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente su embarazo en su dimensión prestacional. Porque la dimensión prestacional del derecho en la sanidad pública, en la cartera básica de servicios de la sanidad pública, es lo que está en riesgo.
Però el PP, per part seva, ha acusat Pedro Sánchez de reprendre la forma de l'avortament per no parlar dels casos de corrupció quan no té majoria per aprovar-la.
I els astronautes de la missió de l'Artemis 2 ja preparen la sortida de l'òrbita de la Lluna després d'haver fet història i veure ara la part oculta de la Lluna.
Information from teams here in the ground that we have reached the eclipse attitude, meaning Orion is in the proper...
Així s'ha explicat el descens a la retransmissió en directe i sense pauses que emet la NASA a través de les seves xarxes socials.
La tripulació ha superat el rècord de major distància a la qual els humans havien viatjat des de la Terra després de posar més de 47.000 quilòmetres de distància, 4.000 més que l'actual rècord que tenien els astronautes de l'Apollo 13 l'any 1970. Ja han orbitat la Lluna per de fora i han començat el camí de tornada. Durant el trajecte, aquesta passada matinada han estat més de 40 minuts fora de cobertura mentre albiraven el que no havia vist mai cap humà. Està previst que la tripulació aterri davant les costes de Califòrnia aquest divendres.
I el Ministeri de Cultura rebutja traslladar el Guernica de Picasso al País Basc perquè la seva obligació, diuen, és garantir-ne la protecció.
El titular de Cultura, Ernest Urtasun, ha assegurat que la seva obligació com a ministre és garantir l'accés a la cultura, però també preservar la integritat del quadre perquè pugui servir per explicar a les generacions futures els horrors de la guerra i del feixisme que Picasso va voler denunciar.
Y en cuestiones como esta hay que escuchar siempre a los técnicos y particularmente a aquellos que llevan más de 30 años cuidando la obra para conservarla como es debido. Y miren, los informes de los técnicos del Museo Reina Sofía actualizados recientemente son claros. desaconsejan el traslado de forma rotunda por criterios estrictamente técnicos, por el riesgo que suponen las vibraciones inevitables en cualquier transporte.
I Telefònica ven la filial a Mèxic per 389 milions d'euros, segons ha informat la Comissió Nacional del Mercat de Valors.
Segons la companyia, aquest moviment es deu a la seva estratègia de sortida ordenada del mercat hispanoamericà amb l'objectiu de concentrar la seva activitat als mercats considerats clau per al grup. El tancament de la venda està condicionat a l'obtenció de les autoritzacions reguladores pertinents i el compliment de determinades condicions previstes al contracte.
I ara vos faim un resum dels darrers pancaritats a Mallorca. Així com ara, escolta, amb el so de les xeremies s'han marcat aquests dies els pancaritats de diversos pobles de l'illa, a Mallorca, que tanquen les festes de la Setmana Santa avui. És el torn de Lloseta, que d'aquí unes hores començarà la tradicional romeria del Coco. Durant la jornada hi haurà activitats infantils i culminarà amb una ballada popular de Vall de Bot.
Això serà avui mateix, mentre que aquest dimarts va ser dia festiu a altres municipis com Campanet, Llubí, Montuïri, Petra o Sant Joan. A Sa Pobla, un any més, es va celebrar la multitudinària romeria a Crestaig, on molta gent es reuní per dinar arròs poblet.
És una tradició venir cada any a Crestaig, mor ben moltíssima gent, que potser en tot l'any mor ben poquetes vegades. Nosaltres som un grup d'amigues que mos encanta això.
No, el secret de l'arròs es posa a Can Bona, res més. Hombre, i saber trempar, també, perquè si hi posaran can i no els van trempar, no el farem bo.
Tot això mentre Palma ja prepara el seu pancaritat per al diumenge de l'Àngel, dia 12 d'abril, al Castell de Bellbamb, activitats populars, culturals i familiars i servei gratuït d'autobús per facilitar-hi l'accés. La presidenta de la Federació d'Associacions de Veïns, Maribel Alcàsser, ha convidat tothom a participar-hi.
Una festa oberta, compartida, absolutament popular, de gent gran, petita i de tota classe, i a més una expressió de lo que ha estat el teixit associatiu i les organitzacions socials de ciutat.
Són ara les 7:50 minuts, fem una pausa.
Fem un tèntol.
Com estàu? Ben trobats un dia més a Tèntol.
Tèntol. Amb Margalida Mateu.
Un programa que ja sabeu que de dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanyem aquí a IB3 Ràdio.
Olicaris.
Hola a tothom.
Molt bon dia, vins de Tèntol.
Bon dia, Corell.
I la senyora Tabriós.
No ho entenc.
Tal dia com avui, naixia Ludwig van Beethoven.
Bon dia, estimats, com estàu?
Bon dia.
Mireu quina cosa més curiosa.
Que estic aixina com endimoniat.
Tèntol.
Se m'ha desmadrat la cosa.
La pausa que necessites a IB3 Ràdio.
Diumenge a les 12 segueix el futbol de primera i segona federació amb Esports 3 en joc.
I a partir de les 2, la primera divisió des de l'estadi de Sant Moix amb el Real Mallorca, Rayo Vallecano.
Segueix la prèvia amb les millors seccions i la transmissió del partit, com sempre, amb la màxima intensitat.
Que l'escapada de la Seu!
En acabar el postpartit amb l'opinió dels protagonistes i l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes.
Diumenge de futbol, gols i espectacle a IB3 Ràdio i al YouTube d'Esports IB3.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I continuem ara amb la cultura. La primera aturada la faim al Teatre Principal de Moc, ha acollit la inauguració oficial de l'Opening Menorca 2026, que se celebra per primera vegada a l'illa sota l'organització del Consell Insular i de la Fundació Foment del Turisme. Se celebrarà al llarg d'aquest mes d'abril més de 60 activitats confirmades.
La primera edició de l'Opening Menorca dona visibilitat a galeries d'art, museus, artistes i altres entitats culturals com a resposta a la demanda dels turistes. Fins al proper 25 d'abril, els 8 municipis de l'illa acolliran esdeveniments culturals oberts al públic resident i visitant. Begoña Mercadal és la gerent de la Fundació Foment del Turisme de Menorca.
L'Opening Menorca és una sèrie d'esdeveniments que ja passam a 60, que es duran a terme durant tot el mes d'abril. Començam avui vespre i durarà fins dia 27 d'abril, que acabarà amb una festa a Silla del Rei a Hauser. Una festa d'art, de música, d'arts escèniques, i de gastronomia. I és una manera de donar activitat a Silla durant tot el mes d'abril.
La idea de la Fundació és organitzar una experiència pionera a l'illa en forma d'un macroesdeveniment que doni el tret de sortida a la temporada cultural de l'illa. Hi haurà actuacions musicals, exposicions, conferències en directe, entre d'altres esdeveniments. La iniciativa vol donar resposta a la realitat reflectida a les dades de la pròpia Fundació, segons les quals un de cada quatre, quan va visitar l'illa el 2025, va mostrar interès per aspectes culturals.
El nostre focus des de la Fundació és tenir 9 mesos reals de temporada i una de les activitats que més interessa a l'hospitalitat amb els turistes és la cultural. Vull dir, hem pujat un 20% d'interès en turisme cultural i és una manera de poder allargar la nostra temporada fins a 9 mesos.
L'Opening Menorca 2026 té com a objectiu diversificar temporalment i geogràficament les activitats entre els diferents municipis de l'illa.
I també està tot llest per al tancament de la 9a edició del Festival de Cinema d'Eivissa. Duran a terme diferents activitats que tindran lloc a partir d'avui i fins al pròxim dissabte. Hi participaran professionals del sector arribats de diferents indrets.
Així és, i tot perquè el Festival Eivissine continua creixent amb la mateixa il·lusió en què va néixer ara ja fa 9 anys. Aquest dia se celebraran diferents esdeveniments com taules redones, trobades i també campus que culminaran ja dissabte amb la gala dels Premis Astarte 2026, Helger Escribano es la directora del festival.
Durante estos días, Eivissa se convierte en un punto de encuentro real para profesionales del sector. Más de 120 profesionales de diferentes partes del mundo vendrán a Eivissa para formarse, desarrollar sus proyectos y hacer networking en los diferentes espacios, que hemos creado, donde las ideas empiezan a tomar forma.
I avui ja, de fet, serà el torn del campus del Cine d'Eivissa, un espai de formació creatiu amb 16 alumnes i la participació també de diferents professionals del sector. L'actor Juan López en serà el tutor.
El hecho de que haya un espacio de formación creativo dentro de un festival de cine me parece algo completamente innovador y completamente una seña de identidad más del trabajo que Helger está haciendo al frente de Eivissine.
Ja la gala de tancament se celebrarà aquest mateix dissabte i estarà inspirada en l'espai. Es donaran fins a 30 premis en total, entre els quals, per primera vegada, n'hi haurà 3 a la indústria.
Continuem ara parlant de la programació d'un altre teatre. Pues parlant del Teatre del Mac, es vesteix ja de primavera i ho fa estrenant programació amb música, vells amics, muntatges clàssics. Sandra Martínez.
Són 4 dècades d'una agrupació que mai s'hauria pensat arribar a aquesta fita i que per això llançarà la casa per la finestra dia 30 de maig. Carles Molinet és el director de la companyia.
Celebrarem l'aniversari d'Iguana amb la presentació del documental que hem fet amb Ivetres Televisió, coproduït amb Nova Televisió, i a més presentaran també el llibre dels 40 anys amb una festa un poc que reunirà a tothom que vulgui venir i que ens ha acompanyat durant aquests 40 anys.
I entre la gent que els ha acompanyat bona part del camí, clàssics del Teatre del Mar, com ara Toni Albà o Xavi Castillo, que repeteixen amb els seus muntatges satírics sobre la política, i també la recuperació d'un clàssic de la companyia que s'estrena aquest cap de setmana al Principal de Palma i que es podrà veure també a l'escenari d'Esmolinar, els entremesos de sa varietat en sa locura.
No s'han tornat a representar des que els vàrem estrenar. Nosaltres els vàrem trobar a la Biblioteca Marc escrits a mà. Era una transmissió oral. És tot un material espectacular que ara sí que ha estat publicat, però no representat. Són uns entremesos que han quedat un poc en l'oblit durant aquests 33 anys en què els varen donar a conèixer, i pensam que és un material d'un valor impressionant.
I aquesta programació de primavera compta també amb dos concerts marca de la casa.
Serroal ja és mort, que també fa 40 anys, perquè Iguana i Serroal compleixen el mateix any l'aniversari. I finalment, com cada any, tancam amb Miranda Jazz Combo, que és un concert molt esperat i que omple el teatre cada final de temporada de primavera.
Un final de temporada després de 7 muntatges i de 2 concerts, al qual posarà el punt final aquesta actuació de la Miranda programada per el dia 5 de juny.
I també el Teatre del Mac, que compleix 40 anys i ho fa amb estrenant nova programació. Arribem a les 8 del matí.
Som pares.